Bon dia, passen 8 minuts de la 1 del migdia d'aquest dissabte, dia 16 de novembre. A la quartera hi ha una exposició, per dir-ho d'alguna manera, una mostra de bolets. Fa una temperatura baixa típica del novembre, que avisa del que vindrà a l'hivern. Als estudis de Ràdio Falset m'acompanyen dos tertulians, el Miquel Jardí i el Marià Arbonès, que avui, no sé què passa, ja m'han demanat de bones a primeres que engegui la calefacció. Home, fa fred, però puc entendre'ls fins a cert punt, ja que els estudis de Ràdio Falset estan sota teulada i això s'acaba notant quan portem dos dies de temperatures força baixes que recorden, repeteixo, més l'hivern que no el novembre que estem. Un novembre amb gent al tros perquè toca fer els olives, gent a la quartera, com us dèiem, mirant aquesta mostra i veient aquesta mostra de bolets. I aquí, a la tertúlia de Ràdio Falset, ens estem disposats a comentar una mica l'actualitat de la nostra comarca, com no, marcada pels resultats de les eleccions del passat diumenge, dia 10, en què, després d'esperar-les tant, després de viure una minicampanya electoral, perquè així ho marca la llei, d'una setmana, vam tindre els resultats. Uns resultats que només va deixar contents a pocs, i curiosament és una d'aquelles eleccions que el guanyador es va emportar un goig sense alegria, perquè guanyes però no tens prou vots per formar una majoria. Això és el que li va passar al Partit Socialista Obrero Espanyol de Pedro Sánchez, i l'endemà mateix, gairebé sense temps de pair als resultats electorals, ens trobàvem que hi havia un pacte entre el PSOE i Unidas Podemos per tal de formar govern, però encara amb escons pendents per poder completar els números que els hi valdrien per, assolir ser nomenat president del govern, almenys en segona volta, i dos, que sigui un govern consistent, una coalició, un govern de coalició amb suports consistent per suportar una legislatura, cosa que a dia d'avui ja semblaria una cosa extraordinària. Anem, doncs, a repassar aquests resultats, fent especial menció, com no, a la nostra comarca. Us ha explicat el Manel Sales, i també podeu visitar la web de Ràdio Falset, radiofalset.cat, on podreu veure diferents gràfics on es mostra el percentatge de vot i la participació a la nostra comarca, així com les formacions més votades al Priorat. Com us he dit fa una estona, tenim aquí els estudis de Ràdio Falset el Miquel Jardí. Bon dia, Miquel.
I bona hora.
Bon dia, Maria Arbonès.
Bon dia.
Què us semblen aquests resultats? Si us sembla, comencem en petit, a la nostra comarca. Tenim una Esquerra Republicana que es va imposar en la majoria d'ajuntaments. Només dos van ser per Junts per Catalunya, la Bisbal i el Masroig, i a la Vilella Alta va ser la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, que es presentava per primera vegada, la que es va emportar més vots.
Bé, els 22 pobles del Priorat va guanyar Esquerra, i eren resultats que, vaja, jo almenys els esperava més o menys així, aquí a la comarca. Llavors, heu vist que els partits de la dreta no han tingut pràcticament votació, i això també, doncs, és molt rellevant, com en canvi a les generals han vist que el partit d'extrema dreta Vox ha pujat moltíssim. Aquí a la comarca siguem fidels als nostres vots. Més o menys esperava això, jo,
Home, sorprèn, ja que parlem de l'ascens de Vox com a gran titular que va deixar la nit del diumenge, el 4,08% a Gratallops. La veritat
sí,
és que home, sorprèn una mica.
Jo crec que els resultats...
Però lo total no arriba al 0,5% de tota la comarca.
Jo crec que els resultats, amb la línia de tot Catalunya, s'han complert les previsions, no? com deia el Miquel, i Catalunya i el País Basc, en el conjunt de l'Estat, doncs, segueixen sent uns oasis, no? amb qüestió de...
Els oasis espanyols.
De vots, no? Em sumo molt que dieu amb el tema de Vox, no? Les enquestes ja apuntaven que aquesta formació d'extrema dreta franquista, doncs, pujaria molts vots, i és cert, doncs, que ara, tot i la entesa, no?, aquesta primera entesa entre Unidas Podemos i el Partit Socialista Obrer Espanyol, que van anunciar el passat dilluns, hi ha molta feina a fer, no? Però bueno, la política és això, vull dir, és negociar, és sentar-se, és arribar a acords, per, doncs, una mica A veure com es pot estabilitzar, no sé, aquesta paraula a vegades no sé si és precís aquí, no? Però doncs estabilitzar i que es formi un govern a nivell de l'Estat espanyol i que s'aprovin els pressupostos, etc. I se surti doncs d'aquest desbloqueig, o d'aquest bloqueig, perdó, en el qual doncs la política espanyola està enclavada. Mm-hmm.
Ara tothom, el mateix diumenge a la nit, ja tothom va començar a fer la calculadora, a veure sí. Què passava, què podia passar o què deixava de passar, i la veritat és que són resultats que no s'allunyen molt pel que fa als blocs que sembla que s'hagi establert, no s'allunya molt del que va passar el mes d'abril.
Si te'n recordes, abans, en un programa que va haver aquí a l'hora del Vermut, jo vaig vaticinar que els blocs no es mourien. Vaig dir que Ciutadans perdria molts vots, que anirien a parar a Vox o al PP, però que el resultat final seria pràcticament el que teníem el mes d'abril. I així més o menys ja ha sigut. El PSOE ha perdut 3 diputats, Podemos 7, me sembla, però en contrapartida pues, el vot independentista n'ha guanyat un parell i 2 de la CUP. Bueno, al final, més o menys, diputat amunt, diputat avall, estem igual que l'abril.
Sí, però ara cal, apuntaves ara, no?, el tema de la CUP, també cal destacar, no?, la incorporació d'aquest partit a la política espanyola. I després el cas, tampoc sorprenent, perquè també les enquestes doncs, ho apuntaven, que és la davallada de... No? La gran davallada de Ciutadans.
Jo no m'ho esperava tant. Eh?
Jo tampoc. Jo
pensava
tampoc,
que
no?
Cauria, però...
Però no mires en aquesta cara, Jordi. però, bueno, escolta'm, jo què sé, no? La política... Això, jo crec que els partits polítics, l'altre dia ho comentàvem, no? Els partits polítics que no tenen una base fortament ideològica, unes bases històriques o bases de treball, és a dir, ho explico d'una altra forma, els partits polítics que estan fets a base d'enquestes i màrqueting, sí, que era com estava fet Ciudadanos, doncs tenen vida limitada. I això és el que ha passat a Ciudadanos, perquè el seu votant doncs si pot votar o fer costat a versions originals, millor que és el que ha passat, eh? O sigui, si la persona de dreta ja té una opció doncs més potent, no? I amb una ideologia potser doncs, molt més marcada, com ha estat Vox, fins i tot el Partit Popular, doncs perquè aquestes marques blanques que se, no? de Ciudadanos que bueno, doncs, sí, però no, no? Però això ha estat una de les raons del perquè doncs Vox ha pujat, no?
La patacada de Ciudadanos és per estudiar, eh? Perquè és jo crec que com bona part de la gent, li fem cert cas dels sondejos i les enquestes que ja vaticinaven, crec que fins i tot la del CIS ja ho començava a dir, i altres que han anat darrere ja vaticinaven a aquesta caiguda, però és que al final la caiguda a les urnes ha estat brutal.
De 47 a 10, sí, ha sigut molt bèstia.
Molt.
Però pensa que Ciudadanos ja va néixer com un partit beligerant en contra de la, entre cometes, de la cultura catalana. Mm-hmm. Va néixer, sí, doncs, un partit ja a base de fotre bufetades a tot el que a ells no els agradava. Va tindre èxit al començament. Després, quan va tindre cert èxit a Catalunya, el senyor Rivera va decidir anar a fer les Espanyes, i allí ha sigut on se l'ha fotut.
Però ja suposo que el plantejament era aquest, no només ser un partit més o menys
present
a Catalunya, sinó arribar a l'Estat.
Però la gent se n'ha cansat d'una persona que cada vegada que surt a la televisió ensenya totxos i que s'ha d'aplicar el 155 ja, i que els catalans són dolents, i que van
arribar... Però això ja ho deia Vidal Quadra.
I sempre el mateix, i sempre el mateix. Clar, el resultat que ha tingut a Catalunya ha sigut catastròfic, també, Ciutadans. Per tant, la gent se'n cansa, eh? Vull dir, bueno, ja està bé, no? Vull dir, o sigui, la gent que no és independentista diu, bueno, però és que aquest home el que diu, perquè s'omplia sempre la boca, que no havia convivència a Catalunya. Home, quina? Mm-hmm. Tu vas pels carrers i no passa absolutament res. Mm-hmm. Vull dir, passa com abans, vull dir, i que hi ha discussions entre gent i veïns, com tota la vida, i que un pensa blanc i l'altre pensa negre, com tota la vida. Però, bueno, ara només ha faltat les manifestacions, que s'han cremat 4 contenidors, bueno, hi ha terrorisme pur i dur. I la gent, pues, que viu a Catalunya, i altra gent que no ho viu, però doncs, que ha sigut molt crítica amb el missatge aquest de Ciutadans, els he dit, us esteu passant tres carrers perquè tot el que dieu no és veritat. I la gent, pues, arriba un moment que diu, bueno, ja està bé d'aquest discurs, no ens l'empassem.
Sí, jo crec que s'han equivocat, no? Que diu el Miquel, no? La presència amb allí, no? Amb aquells totxos, no? O d'allò, sí, sí. Amb un d'això.
El de Bunyola era del carrer, aquell totxo.
Sí, amb aquesta agressivitat, sí. No? Molt similar entre Arribades i Rivera i sí, tot
sí.
Aquesta
és
la de Tarragona.
Sí.
Aquest tarannà, és que podries parlar de Carrizosa, podries parlar de Girauta, que dius, potser et va bé políticament fins a un cert punt, pel que s'ha vist, perquè a partir d'aquest punt...
Però ara que dius punt... el Girauta, perdoneu que ho està allí, no ha aconseguit l'acte de diputat. Però se'n va anar a Toledo que... perquè aquí no podia vivir. I allí no l'han votat.
Però és que el punt és el que deia abans, no? O sigui, és la versió original, o sigui, els votants de Ciudadanos ara ja tenen la versió original, que és la que s'han decantat. Ja està. O sigui, Ciudadanos va començar... com un partit de regeneració política, volien canviar la política. Després van incorporar el tema lingüístic, no? El tema doncs, de, que aquí doncs, també s'ha d'implantar el castellà.
El tema castellà, lingüístic en contra.
I després doncs, de l'escena, això ho havia explicat més aquí alguna vegada, no? De l'escena catalana, com es van traslladar cap a l'estat espanyol. O sigui, a certes esferes i circuits empresarials, polítics, de banquers, etc. Els interessava un partit, doncs, model de Ciudadanos.
Sí, perquè se van vendre com a liberals, de centre.
Sí, sí, en un moment...
Neoliberals, però... l'econòmic.
D'això fa 5 o 6 anys, quan Unidas Podemos, en aquell moment Podemos, doncs, apuntava molt bé els resultats, clar, això, aquests circuits i aquestes esferes i tota aquesta gent doncs, no li interessava i va promoure i facilitar doncs, que Ciudadanos entrés en l'estat espanyol. No? Mm-hmm. Bueno, escolta'm, a veure, el senyor Rivera que torni doncs, a la feina, suposo que tornarà a la caixa d'advocat, no? d'advocat, mentre a la caixa estan acomiadant treballadors, doncs amb ell doncs, potser li facilitaran l'entrada... L'entrada... No sé si estava en excedència.
Estava en excedència.
Doncs ho desconec.
El que no sé quina empresa aguanta una excedència de 13 anys, però bueno.
Però és que a veure, el problema jo crec que el tenim en Vox, no? Vull dir, jo crec que, ostres, el panorama doncs, amb l'entrada d'aquesta gent doncs, al Congrés espanyol doncs, no serà fàcil i no serà...
A mi el que em va preocupar més de Vox és que ha passat de 50 diputats. I a la que passes de 50 diputats tens accés directe al Tribunal Constitucional, al Tribunal Suprem...
Pots presentar els recursos recurs d'inconstitucionalitat pel fet de tindre aquests...
Sense passar per cap filtre.
50, bueno, és tal com està muntat l'estructura... jurídico-política d'aquest país. El que passa és que veient la rapidesa que acostuma a tindre el Tribunal Constitucional pot sonar molt bé com va fer el diputat eurodiputat que va anunciar aquesta mesura ja quan encara s'estaven acabant de comptar els últims vots. Serà interessant veure si s'entenen que és un tribunal que funciona amb certa lentitud, si el sobrecarregues de feina, potser en vez de ser una gran nena política, la gent et tilli de sobrecarregar el Tribunal Constitucional. Perquè aquí n'hem parlat alguna vegada i la rapidesa no és precisament una de les característiques del Tribunal. Bueno, depèn de quina qüestió.
Sí, però clar, si li poses... n'hi ha que es reuneixen dissabte a la tarda i diumenge i el dilluns ja està decidit.
Potser no els hi fa molta gràcia tenir-se que reunir de manera ja definitiva dissabtes i diumenges degut al volum de feina.
Ho han fet, ho han fet. Quan a la qüestió catalana ho han fet més d'una vegada.
Serà interessant veure com reacciona el tribunal i quines decisions comença a prendre en aquest sentit.
Serà interessant també veure les accions dels tres partits independentistes, no? Catalans. O sigui, jo crec que haurien de treballar més units i deixar-se a vegades de perspectives electorals... pensant, no?, amb el Parlament català. O sigui...
Això ho està demanant molt el poble, això de la Unió, però en quant al Congrés jo prefereixo que hi hagi dos grups, perquè ells, la Laura Borràs va demanar que es fes un grup sol, que si hi ha més potència, perquè clar, un grup sol només té 40 minuts per intervenció, si n'hi ha dos són 40 cada un. I aquesta per mi és la base important, que es fiquin d'acord a part i que parlin del mateix, això em sembla perfecte, però que se faci un grup sol jo trobo que és contraproduent, i és el que han decidit fer, per ara cada un anirà al seu grup. Ara, en quant a Catalunya sí que haurien d'anar molt més units.
I després també doncs, amb aquesta radiografia que fem dels resultats, també ha estat destacat, no?, l'entrada Teruel Existe, no?
Sí.
I és... el marge si d'esquerres o de dretes o de dalt o de baix, vull dir que la realitat és que hi ha doncs altres nords, no? I aquesta terra, aquesta regió de Terol, doncs escolta'm, tants anys sempre demanant, doncs...
Sí, Terol existeix.
Sí, 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 sí.
Fa molts anys que tenen aquest lema, i tenen totes les raons, una de les províncies abandonades pel govern central.
Des de produccions comenten que també hi ha hagut l'entrada del BNG i crec que en més d'una anàlisi jo he llegit aquesta idea que apunta el Marià de les forces fora de la metròpolis o fora de la capital cada vegada estan agafant més força. Ja no és allò de l'Espanya buidada, sinó que ja s'estan aixecant políticament, no només estan aixecant veus, que això ho vam veure en alguna manifestació que es va fer, sinó que fins i tot ja estan congregant un moviment polític per veure què passa amb aquesta Espanya que no està al Bernabéu, que no està al palco del Bernabéu, etc, sinó que queda més enllà de la meseta o als límits de la meseta.
Bueno, el BNG també és un partit històric del moviment independentista de Galícia. Potser Galícia, les seves circumstàncies que mereixen un estudi, no? O sigui, potser tindríem per una tertúlia de 3-4 hores perquè sí, doncs, aquesta sensibilitat
és
independentista
part,
que existeix, que existeix, doncs no és tan profunda com a Catalunya del País. Jo sempre he dit que el gallec no protesta, sempre migra, no? I aquesta és una realitat, no? Mentre potser doncs, els catalans i els bascos han tingut més la resposta en la protesta, el gallec, per les circumstàncies que siguin, i són molt respectables, doncs sempre ha hagut de...
No hi havia un president espanyol que era gallec? Un tal Mariano Rajoy? No era gallec?
Sí.
De Pontevedra, no?
Sí.
Bueno, tenim aquests resultats damunt de la taula. Ara llegia en un tuit del diari El País que sembla que el Partit Popular debat un possible suport a Sánchez si trenca amb Iglesias. És que estem arribant en aquella fase de, si em permeteu l'expressió, de vodevil, que jo crec que de coses i cosetes, històries, en veurem. Des de producció fan que no, però és que... producció és el que hi ha i ho diu el País
que alguna cosa se sabe
molt entre la dreta.
Pensa que si el PSOE arribés amb un pacte amb el PP estaria acabant la seva pròpia fosa.
Home, la gran coalició alemanya és
fins a cert punt, fins a cert punt.
No, estem parlant d'Espanya, no d'Alemanya.
Jo la tendència del PSOE en les últimes eleccions, durant la campanya, que cada vegada amb el tema Catalunya agafava postures molt similars al...
Sí, això sí.
No diré a Vox, però sí dic a PP i a Ciutadans, no?, que fins i tot doncs, sorprenien, perquè doncs, el Pedro Sánchez fa uns anys doncs, deia unes coses i ara doncs, apuntava altres, no?
Sí,
i
ja ho diuen.
I si volem posar més llenya al foc en aquest sentit, doncs home, els socialistes, i mirem els socialistes catalans, doncs fa molts anys era, no? I fins i tot me sembla que demanaven
el referèndum
i sempre doncs, han estat
bueno,
molt propis.
Han canviat de pensar. El que passa que, clar, vull dir que la direcció del PSOE li agradaria potser pactar amb Podem, amb el PP, això és una cosa, però que l'electorat li permetís és una altra.
Gent més gran que jo em comentava, segurament el moviment ha estat tan ràpid per evitar que la gent del PSOE, i permeteu-me l'expressió, que segurament no és la més correcta, però m'entendreu ràpid, perquè el partit, els membres del partit no puguin pensar. O sigui, s'ho trobeu això i no cal, no cal debatre, no cal pensar, no cal parlar-ne. I això, i punt.
A la nit electoral estaven cridant els votants del PSOE, con Iglesias sí. Això era un missatge que hasta los Sánchez se va emprenyar tot. Ah, però deixeu-me parlar, home, deixeu-me acabar de parlar, que no sé què. I la gent cridava con Iglesias, volguem dir, ja ens van passar molt a l'abril, que tenien uns resultats molt millors, que, bueno, és que quin remei li toca? Ara, lo de l'abraçada per mi sobrava, xato, perquè aquella sabra, no. Allò és com l'abraçada de l'os. Quina cosa bueno, més veure, falsa.
Però és que n'hi ha molts de, no? De PSOE. Hi ha el PSOE, per exemple, no? Que deies el PSOE de la base, de la gent, doncs, que porta anys
militant. La gent socialista de veritat, sí.
Podríem dir fins i tot doncs, diputats, polítics, del PSOE i del PSC, no? I després ja el PSOE, quan veus el Felipe González que segueix sortint sí. a escena juntament amb l'Aznar, no? Jo crec que
s'hauria de... Tenen una situació similar, són dos expresidents del govern
bueno,
espanyol.
Però jo em sembla que, escolta'm,
a la vida tens
etapes, i si algun dia doncs, va ser... Que és discutible si va ser un bon estratega, doncs Felipe González, no? Jo no entraré en això.
Home,
jo crec molt, molt important donar pas a gent jove. I després, si mirem certes coses del Felipe González en la seva vida política...
Puf, és el que anava a dir jo. En recordeu-vos quan el Felipe González va dir, quan era molt més jove, clar, mai un polític ha de treballar per una multinacional. I ara ell ja està treballant per dos.
Dos?
Sí. Dos multinacionals. Quina tens constància?
Jo crec recordar que treballava Endesa.
Sí.
I l'altra en...
Bueno, no, també està el Consell d'Administració de
quina... No ho sé, però sí, que molts calés a final de mes, que molts calés a final de mes.
Però és igual, ha fet exactament el contrari del que ell predicava.
I també suposo que el Partit Socialista era d'arrel marxista i poc de guanyar les eleccions ja van al Marx, el van deixar de banda.
Amb tot el Cristo que va muntar, amb tot el del Gal, el que hauria de fer és estar a casa calladet i no treure, intentar donar lliçons a la gent i donar lliçons de democràcia, perquè ell, és el que dic, valdria més que estigués desaparegut. I en canvi surt, no fa gaire, també va dir, jo ja l'hagués aplicat el 155, abans que l'apliqués el Mariano Rajoy. Dius, hosti, tu, aquest tio, com va?
Bueno, una de les derivades de les eleccions del passat diumenge és la posició d'Esquerra Republicana, hem començat parlant de la nostra comarca, però de manera força diferent al que havia passat a l'abril, que semblava que si hi havia pacte PSOE-Podemos, Unides Podemos, Esquerra s'avindria a abstenir-se en el debat d'investidura, de moment diu que no.
Bueno, diu que no, vagi unes condicions...
Però ja de bones a primeres és no.
Bueno, però aviam, lo Rufián se va reunir amb la vicepresidenta del govern i altres esferes del PSOE i ell va ficar una condició. Sí, se van reunir.
L'Astra és vicepresidenta del govern?
Sí.
Ah, vale.
Bueno, doncs, Rufián va dir que ell la condició és la taula de diàleg. Fins que no s'accepti això, ells diran que no. En aquesta reunió no van dir no, però tampoc van dir sí. Per tant, va dir, mentre no contesteu, serà que no. I aquí estem. Home, jo trobo que, clar, Esquerra ha de demanar alguna cosa a canvi, no? I el mínim és una taula de diàleg.
I ha de demanar, ha d'anar a màxims o a mínims?
No, una taula de diàleg és partir de zero, eh? Sí, home, a partir de zero...
Jo no sé si ha d'anar a màxims o mínims. Jo el que he dit és el mateix que he dit, o sigui, ja ho he dit al començament, aquí s'han de sentar a la taula les dues postures, hi ha una qüestió, costa a vegades dir això de problema, no? El conflicte, no? Hi ha una qüestió, que és la qüestió catalana, que l'estat espanyol necessita solucionar, i hi ha una qüestió catalana que Catalunya ha de solucionar, i el que no pot ser és tires i arronses, és qüestió de parlar i de demostrar també la capacitat dels polítics que estan en joc. Això és importantíssim. I situació com l'actual, de dir, escolta, les postures tancades i això d'allò, clar, doncs és difícil arribar a acords. Dic, no ho sé si començar per mínims o màxims. Jo no sóc polític ni assessor de polítics.
S'han de tractar punts bàsics, clar.
Ni d'això, però sí que sé el que, no, el que els ciutadans necessiten i la gent necessita, que és, doncs, escolta'm, doncs, un, no sé, un avançament, no?, amb coses, no?, i no parlo, no torno a treure el tema de l'estabilitat i estabilitat, no?, sinó, doncs, bueno, el que sempre, doncs, hem dit aquí en altres ocasions, no?, amb el tema de les llibertats, de poder votar, no?, d'aplicar, doncs, aquest referèndum, de deixar de dir, escolta'm, doncs, si podem ser independents o no ser independents, d'avançar també a nivell de l'Estat, de treure aquesta crosta franquista que sembla, doncs, que hi sigui allí dipositada de forma omnipresent, no sé, de ser un país, parlo en aquest cas més, l'Estat espanyol, de ser un país més modern del que és, del que
més
és ara.
Més obert, més dialogant. O
sigui, aquest és l'avançament que jo dic. No? Si amb això, doncs, els partits sobiranistes, els independentistes de Catalunya estan contents, que dubto que tots estiguin contents, doncs, estan, bueno, s'aconsegueix, doncs perfecte, no? Jo em sembla que en la política també s'ha de cedir una mica, no? I en aquest sentit, no sé, és important, doncs, arribar a acords.
Creieu que és possible l'escenari en què Esquerra o el bloc independentista hagi de renunciar a alguna de les grans peticions com són el referèndum o l'amnistia?
Jo crec que no. Jo crec que no, que són dos punts importants, no?
Bueno,
o sigui, són dos punts importants.
Bàsics.
Renunciant a moltes coses, però no.
Són dos punts importants, no? Jo penso que si, per exemple, els anys 2005, 2006, no? 2007, quan es va disparar tot el tema de l'independentisme, doncs el govern espanyol del moment hagués agafat i dir, escolta, doncs sentem-nos a la taula i parlem.
Aquell era el moment.
De dir, bé, escolta'm, què em demanes? Això, bé, escolta'm, jo no esperem, no esperem, escolta, mira, tindràs competències, jo que sé, amb trens, amb pagesia, us donarem, doncs, més diners al cap dels anys, etc.
El corredor mediterrani.
Jo quan sento lo dels diners, a mi perdoneu,
bueno,
però
és una manera de parlar.
Jordi, el tema dels pressupostos, el tema dels diners, el tema de les contrapartides, en aquest món existeix.
Sí, no negaré, no semblaré que vingui a llegir la mà de no passa res i no necessitem els diners, sí. Soc
perfectament conscient. I doncs aquest panorama, doncs, no va existir, no es va trobar.
L'altre dia vaig sentir una frase molt bona de l'ex primer ministre escocès, dient: el que passa a Catalunya i Espanya no ho entenc, perquè resulta que a Espanya tenen la gallina dels ous d'or, i quan la gallina dels ous d'or se comença a queixar de que no la tracten bé, en vez de pentinar-la i millorar-la, van i li foten hòsties. Diu, bueno, doncs això és el que està passant a Catalunya. És el que deia el Marià. Si al moment de que l'independentisme va començar a créixer amb aquelles aquella força tan dels 11 de setembre, que hi havia aquella multitud de gent, el govern espanyol hagués dit, aquí passa algo i ho hem de solucionar. S'hagués sentat en una taula, no carregàs l'Estatut del 2010 com se van carregar, i una cosa era l'altra, doncs, no haguéssim arribat a aquest punt. Però és el que diem, si en vez de dir, bueno, aviam, tens problemes, aviam si els arreglem, te va i foten bufetades, doncs clar, l'independentisme ha passat del 5 o 6% de l'any 2000, sí, doncs, a pràcticament a la meitat.
De moment el 48, segons les últimes dades del CEU,
dic bé. Però hi ha una cosa molt més... Molt, o sigui, hi ha més coses que l'independentisme, eh?
Home, o sigui, clar.
Aquí, l'altre dia ho parlava...
Vols que te'n digui una?
No.
La guardiola de les pensions, que se suposa que es va fer per quan es jubilin els baby boomers...
Està pràcticament buida.
En aquests moments hi queden 5.043 milions d'euros i els baby boomers, crec que la primera tongada ja s'ha començat a jubilar, però el gruix important, me falten dades, i producció ja em perdonaràs, em falten dades, jo crec que estem parlant dels propers 5 anys vindrà el gruix important de gent que es començarà a jubilar. La guardiola que s'havia fet per poder fer front a aquestes jubilacions
ja no existeix,
està buida o no arriba a les previsions. Clar, jo...
Tens un pla de jubilació, tu?
No, Maria, aquesta no és la qüestió i a l'audiència em penso que li importa ben poc. La qüestió és que alguna cosa hem de fer. Clar, la gent, jo parlo amb gent que en sap més que jo de números i d'economia i d'aquestes coses, i em diuen, no, és que el seu és vinculat als pressupostos generals de l'Estat.
Sí. Sí, sí.
Si hi ha una partida que es destina per a pagar una part que li tocava la Seguretat Social, no podràs destinar a altres coses. El cos del Mediterrani s'ha de fer. El tema de què passa amb els residus nuclears s'ha d'arreglar, perquè encara anem tard. Potser és una partida molt petita, però s'ha d'arreglar. Què passa amb els pressupostos als pilars bàsics de l'estat del benestar, a l'educació, a la sanitat, etc, etc. Clar, vas veient i dius, Houston, tenim un problema, per molt que a la Unió Europea estigui molt contents perquè hi ha hagut un creixement econòmic del 0,2 o 0,3% en producció, quan puguis m'ho mires, gràcies.
Sí, més o menys és això. Sí.
No ho sé.
No ho sé.
M'agradaria ser optimista, però
jo em referia a una altra... una altra vibració que hi ha pels carrers i amb aquestes respostes de tancar peatges, de tancar carreteres, de tancar vies a Barcelona i a altres ciutats catalanes. Un exemple, per exemple, no? Fer el tema universitari, el Nord, no? Que, per exemple, un jove avui en dia de 20-25 anys, ostres, allò mira la seva perspectiva.
Sí, la té molt negra.
I la té molt negra. Ja no només amb temes, té raó el Jordi, no? Amb el tema de les pensions, no? Sinó el que costa, bueno, ara aquesta setmana s'ha anunciat que es rebaixarien les taxes universitàries. Bueno, el que costa estudiar, el que costa trobar feina, el que costa tot plegat.
Mentre, doncs, molt mal pagada.
Correcte. I després, doncs, bueno, mires aquest context de, no? de com es presenten algunes coses que no agraden, doncs, home, doncs... I després hi ha una altra cosa que també no es té en compte, no? El que abans comentava, no?, amb aquest amic que ho estava parlant, que em deia, escolta, el meu fill, per exemple, això m'ho deia un amic, Fred, em deia, escolta, el meu fill, per exemple, diu, tu, quin interès tens pel Senegal, pel Marroc, per Malta? Dic, home, dic, el bàsic, el normalet, no? Vull dir, doncs, bueno, doncs el meu fill, que té 18 o 20 anys, té l'interès que tu tens per aquests països amb l'estat espanyol. És veritat, o sigui, hi ha hagut una desconnexió, o sigui, no hi ha hagut, hi ha una desconnexió, sobretot en els joves, el que és l'estat. És que els hi bufa, a la majoria els hi bufa el que està
perquè
passant a l'estat espanyol.
Perquè fa molts anys que estem desconnectats, fa molts anys.
Sí, sí. Bueno, desconnexió mental, perquè desconnexió administrativa
mental,
encara hi és,
però mental. La gent jove que veu que hi ha un govern central que no t'ajuda en res, que només t'ha fet pals a les rodes, doncs desconnecten. Diu, bueno, millor estar sols. I clar, vull dir, ja ho veieu que en les manifestacions hi ha moltíssima gent jove.
No. I els altres també.
Desconnecto, amb temes, per exemple, jo què sé, amb temes de comunicació, no? Jo m'agradaria saber, jo no sé si el nostre...
El nostre tècnic, el tècnic
i producció.
Mira alguna televisió espanyola.
Home. Jo sí que em miro. No,
és més gran del que sembla, el nostre tècnic producció.
Però, vull dir, existeix això. O sigui, si no cuides, no? O sigui, si no cuides el que tens, aquí és el que ha passat, si no cuides el que tens, doncs hi ha aquesta... No? Quan una persona no està bé a casa, doncs es planteja marxar de casa.
Ara faré algo que no m'agrada, però vista la petició del Marià em veig obligat a fer. La meva tasca professional actual em porta a tractar amb joves, soc professor de secundària, i una de les meves manies, digue-li així, és veure fins a quin punt estan pendents de l'actualitat més enllà de l'insta dels amics. Costa molt. Jo els insto a que mirin els mitjans, els pregunto si saben què està passant. Hi ha grans trets, home, sí. Diumenge passat es van assabentar que hi havia eleccions. I fins i tot em van comentar alguna cosa dels resultats. Però poca cosa més. A la que comences a demanar algun president d'algun govern europeu, fenya rai. I sí, segurament a algun adult, si jo li pregunto qui és el cap de la Unió Europea, tindrà problemes. O qui és la nova presidenta del Banc Central Europeu, també tindran problemes per contestar, ho accepto, però home, hi ha cert interès, sí.
Sí, home,
cert,
tens raó, però jo és el que em queda ja per confiar en la joventut, m'entens? Perquè nosaltres, no? O sigui, els que tenim, els que som grandets, me sembla, no? Sí que seguim amb sensibilitats i amb ganes de lluita i amb ganes de respondre, lluita, m'entens, no? La del dia a dia. De ganes de d'això, però escolta'm, són els joves que han de també, no? Que han... Bueno, i es veu, eh? O sigui, jo crec que tens raó, però són els joves el que han de fer moure el tema, no? Perquè si no, escolta'm, no anem bé.
Bueno, veurem què passa amb els joves. Seria interessant veure el tipus de vot que... Més que el tipus de vot, la cultura política que arriba als nostres joves, i que m'agradaria pensar que va més enllà de trobar-se a les nits de fa un parell de setmanes a Barcelona i cremar containers. Veurem, seria interessant veure com evolucionen les coses, veure com evoluciona aquest jovent que veu que cada vegada costa més trobar llocs de feina, o com aquesta setmana deia l'Economia en Cap de la OCDE, dient, i La Vanguardia, o sigui, ho van titular a la contraportada, recomano aquells que puguin que la recuperin, Laurent Bon o alguna cosa així, dient que s'haurem de treballar fins als 70 i estudiar també fins a aquesta edat, perquè el món actual és el que reclama. Clar, Maria, estem dient als joves que hauran de treballar fins als 70, quan no fa pas tant els nostres grans treballaven fins als 60-65, i jo entenc que això ha de ser una sotragada important, de dir, no? És que tu vas fer els 65 i jo hauré d'estar més temps. Sí que els podem explicar que l'esperança de vida ha pujat, i això jo trobo que a la ciutadania està prou formada com per entendre-ho i per veure-ho, però assumir-ho jo entenc que no ha de ser gens fàcil.
No, és el que deia abans, no? És aquesta perspectiva d'ombres, no? També hi ha clares, eh?
Sí.
Però ja és una perspectiva que la joventut doncs tenen d'ombres, i que, escolta'm, doncs això ha derivat també doncs en protestes. Jo insisteixo, o sigui, en aquestes protestes que es veuen al carrer no és una qüestió únicament de banderes independentistes i de sensibilitats independentistes. És que, xec, el jo... És que... no es miren, o sigui, quan passen coses no es pregunten els perquès, no? O sigui, com s'origina un tema? El tema dels immigrants, per exemple, no? Què és el que passa? Hem de posar murs, hem de mirar com ho podem frenar? Escolta'm, ja fa molts anys, jo me'n recordo, mira, precisament a Falset, l'Arcadi Oliveres, en una conferència que va fer aquí a Falset, ja ho va dir, i d'això ja fa molts anys. Hi ha un gran nombre de persones situades al nord d'Àfrica, allí condensat, esperant el moment per donar el salt. Bueno, doncs escolta'm, doncs en aquell moment o moments previs, les grans autoritats, les grans empreses, els grans polítics, les grans nacions, doncs diria, escolta'm, com ho solucionem això?
En origen.
Vale, doncs, en aquest cas doncs el mateix, doncs és el que deia abans, doncs escolta'm, cuidem el que tenim, mirem de solucionar els problemes i no posar parxes. Quan poses parxes és el que està passant. I després les solucions, doncs bueno, doncs posar parxes i policies i garrotades i nervis i males polítiques, no? Que és el que està passant en aquests moments.
Mm-hmm. En quant a això que des de la jubilació als 70 anys, clar, és que és, això és una pèrdua molt important de drets, eh? Pensa que gent de la meva generació, moltíssima gent que jo conec, s'ha jubilat als 60. Amb prejubilacions, jubilacions forçades...
El món de la prejubilació és un tema que quan mirem enrere jo diria que riurem una estona.
Bueno, doncs llavors han passat de tot es val ara als 70 anys. No s'ha agafat, és el que deia el Maria, no s'agafa mai un terme mig. Sempre anem donant toms i ens ho pegant amb la mateixa pedra.
S'escolta poc Aristòtil i es llegeix menys.
De arreglar els problemes amb origen, doncs clar, ningú, en quant als emigrants, ningú vol marxar de casa seva. Si marxen de casa seva és perquè no els toca cap més remei, perquè o hi ha guerres o estan perseguits políticament o passen gana o la seva, no poden mantenir la família. Si això estigués originat amb origen, el problema s'hagués arreglat amb origen, la gent no marxaria, ningú vol marxar del seu país.
A mi em fascina el tema de la lectura que es fa en bona part de la societat espanyola de la immigració, pensant que hi va haver una o dues generacions d'espanyols que van haver que emigrar.
Exacte.
I dius, i no entens el fenomen, no entens què t'ha passat històricament?
I a Itàlia, no, que no van emigrar moltíssim als Estats Units. i Escòcia,
però és que
i Anglaterra.
La gent sempre històricament s'ha mogut.
Sí,
mogut per,
però estem
per
parlant d'immigracions autèntiques.
Per temes de comerços, per temes de necessitat, per temes d'invasions, no? Sí. Però sempre s'ha mogut. I bueno, això ja ho hem parlat moltes vegades, no? El tema de la immigració, doncs, és un bon argument per la dreta, perquè la gent la diferència li fa por. O sigui, allò de ser diferent, no? O sigui, allò quan vas pel carrer i veus...
Una societat multicultural.
Veus molt, molt... Bueno, doncs, escolta'm, la realitat és aquesta, no? No? Molta gent... O sigui, la societat està barrejada, no? Vull dir,
però això ha sigut des de fa molts segles, això.
I això és normal.
Si aquí a Europa, amb el baix índice de natalitat que hi ha, si no fos per la immigració encara estaria molt, molt pitjor. Però molt pitjor. Ara, això, segons a quin cercle ho dius, bueno, te poden bossegar hasta l'orella.
Comptem també els immigrants el que han aportat de bo pel tema de les... Abans parlava dels temes de les pensions, no? Pel tema dels ingressos, també, no?
Clar, no sé. Tot va lligat. I han salvat moltes escoles de tancar, perquè els pobles petits hi han anat immigrants, i amb crios petits i tot. Bueno, això és, segons el vidre que vulguis mirar. I a la dreta, pues, el que dius tu, la immigració, com que... ho veuen diferent, no són espanyols, i se basen sempre en el meu discurs, és que us foten la feina als de casa, us foten la menjar als de casa, perquè ells tenen subvencions que vosaltres no teniu, que això és un altre
sense
tema.
Dades.
Que...
A mi això m'encanta. Es fan afirmacions, demanes dades i no n'hi ha darrere, i dius, però així, què estem
bueno, perquè
fent?
És el seu discurs.
Però, bueno, però ells el cop ja l'han deixat anar.
És el seu discurs.
Després si algú ho desmenteix, que... bueno, ells
és
ja...
És el seu discurs, és el que fan anar, i això doncs veuen de que els hi afavoreix i ja està, i segueixen amb això ho hem dit moltes vegades, no? De totes doncs formes, cal ser optimista, sobretot de cara doncs a joves que sí. D'allò que estan, no?, en empenta i que tenen ganes de fer coses.
Bueno, de moment caldrà veure què passa aquesta setmana, segons, si no m'equivoco, podríem tindre govern si s'acaben prosperant les diferents negociacions obertes, perquè no serà ni molt menys cosa d'una sola negociació, sinó que hi haurà una multinegociació en més d'una banda, i a veure si s'assoleixen abstencions o hi ha canvis de vots, perquè de moment tots tenen bastant clar què votaran o què votarien si el debat d'investidura fos demà, però resulta que el debat d'investidura no és ni molt menys demà, arribarà, crec recordar, d'aquí un mes aproximadament, que ens duu pels vols de Nadal, abans de Nadal, podria ser que hi hagués govern, o no, perquè clar, el panorama està tan obert que l'escenari de l'abril, vosaltres el contempleu, noves eleccions al mes d'abril, ho contempleu?
Pot ser.
Podria ser.
Pot ser,
però
no?
És molt, no? Permeteu-me l'expressió, és molt bèstia, eh? Seria molt bèstia en
bueno,
molts nivells.
Però aquest país és així. Escolta, pensa que de la manera que ara s'han ajuntat Podemos i el PSOE, ara tenen més o menys el beneplàcit del PNV, més o menys, no està aclarit, i ara estan depenent al 100% d'Esquerra. O sigui que Esquerra ara és el màxim responsable d'Espanya.
Es diu,
és que té nassos, això.
Es diu allò de té la clau de govern.
Exacte.
I no és poca
cosa. I cal mirar Ciutadans, també, si no s'hi apuntarà, també.
En positiu o en negatiu?
No,
perquè...
no formar govern, vull dir, que no... Aquests 10, no? Són 10
sí,
ciutadans
sí.
Que no s'apuntin també, no? No ho sé, no és fàcil, però...
Home, Ciutadans ha dit públicament que no, però poden canviar de pensar.
Mm-hmm. Jo crec que els partits polítics, a vegades quan han de jugar, i més Ciutadans que ha tingut aquesta davallada, doncs ara ja només li faltaria treballar a l'oposició per acabar de... No, de ser més residual en un futur
rellevant,
no? Mm-hmm. I potser doncs jugar...
Però mira la notícia que ha donat abans el Jordi, que PP podria ser que volgués arribar a un acord amb el PSOE, per què? Per evitar que Esquerra sigui la clau de la governabilitat. També pot pensar el mateix Ciutadans, eh?
Mm-hmm. Jo, és que aquestes partides d'escacs a quatre bandes són realment complicades de...
Sí, molt complicades són, però se fan,
Sí, clar que es fan. Però serà molt interessant veure com s'estan movent els diferents actors. Ja n'hem vist dos que s'han mogut molt ràpid, i arran d'això la pregunta que sorgeix és si vau ser capaços de fer-ho en menys de 24 hores, com és que no vau ser capaços de fer-ho
en mesos?
Què passava? Suposo que a la llarga ho acabarem sabent, qui va tindre el protagonisme, qui va tindre la iniciativa i qui
va
deixar...
Sánchez va dir públicament, en una entrevista que li van fer, diu, l'únic problema greu que hi ha per pactar amb Podemos se diu Pablo Iglesias.
I Pablo Iglesias es va apartar.
I Pablo Iglesias va apartar. I tot i amb això no van pactar. I ara s'abracen.
Jo crec que hi ha hagut pressions.
Home, clar, això segur.
Jo crec que hi ha hagut pressions per dir, escolta'm, el que passa que pel mateix costat que hi ha hagut pressions, per l'altra banda, amb la línia que el que estava comentant abans, doncs no ha agradat, no?, en molts llocs de l'Estat, amb aquest establishment, es diu així, doncs aquest acord doncs, no ha agradat i posarà el que hagi de posar perquè això doncs, no tiri endavant. No ho sé, veurem els propers dies.
Sembla que estem tenint un cap de setmana relativament tranquil, perquè a part d'aquesta notícia del Partit Popular, poca cosa més s'està movent o s'està veient, a l'expectativa del que pugui passar. Bueno, més enllà de veure el que passa a l'Amèrica del Sud, perquè amb el tema de Xile, el tema de Bolívia, la veritat és que la cosa ja tenim prou feina aquí, però si no és força interessant tot el que està passant, i com s'ha dit a més d'un lloc, i ara nosaltres aquí no hi aprofundirem, però el fet que s'hagin sorgit diferents moviments de protesta en diferents punts del planeta alhora, potser alguna cosa, algun fenomen, alguns assenyalen que és la globalització, que potser no ha estat tot el positiu, o els perdedors de la globalització es comencen a aixecar de manera...
A Bolívia el que ha estat és que no interessa que hi hagi un mandatari com Evo Morales. A Bolívia han trobat, ara sembla ser, jaciments d'un material que porta la bateria d'aquests aparells, en el qual estem tots esclavitzats.
El coltan?
Sembla que sí. I que Evo Morales deia que això doncs, ho havia de gestionar, controlar empreses i el mateix país de Bolívia. Naturalment, això doncs, no agrada.
Les multinacionals, o sigui,
si no estàs d'acord amb mi, tranquil, que dures un cap de setmana. Vull dir, i això és el que ha passat en Bolívia i en altres països. També és cert que el cas de Xile, bueno, o altres també doncs, són altres. Hi ha hagut casos així de revoltes i problemes en el país, però quan no interessa, quan un mandatari i això...
Home, l'autoproclamada presidenta de Bolívia va dir una frase, dic, hòstia, aquesta tia és de Vox, perquè ja està bien de indígenas y pensemos que los bolivianos somos cristianos y ultracatòlicos. Dic, jolín, tu el que ha dit aquesta xica.
Tipo...
Me vaig quedar...
Dic, com es diu el de Brasil? Bolsonaro?
Bolsonaro.
Bolsonaro és extrema dreta, també.
Doncs, bueno, és aquesta línia. No sé.
Però sempre barregen la religió i, a més, diuen que som ultracatòlics, no ho diuen catòlics, ultracatòlics, vull dir, més catòlics que nosaltres ja no hi ha ningú, no? I, bueno, si basen la política d'aquest país amb la religió, ja...
En fi.
Ha estat una... sempre ha estat una de les clivelles polítiques, o almenys en la formació dels partits fa ja algun temps, el tema de la religió comptava. Ara semblava que havíem estat entrat en una època laïcista, o en uns temps laïcistes, es veu que no. Per cert, parlàvem de que ningú diu res, de moment el Miquel Iceta, l'únic que ha dit en declaracions a Europa Press, negociar més autogovern és incompatible amb mantenir la via per trencar. Aquest és el posicionament que tenim aquest dissabte al migdia. Repeteixo, sembla que hi ha hagut moviments molt ràpids i ara s'ha entrat en un procés de negociació que en seguirem parlant, i entenc que serà el protagonista d'aquesta hora del vermut les properes setmanes, pendents del que pugui passar, si s'arriben a acords, si sumen o no sumen els números. És curiós veure com els diferents mitjans han jugat molt al càlcul, a veure si quan sortia, què s'havia de fer, quines aliances hi podia haver, ni que sigui de manera puntual, primera volta, segona volta. Ha estat important. I a Reus, Maria, com ha anat la cosa? Sembla anar al Priorat o
no,
ha
també,
fet un caire diferent?
A Reus també doncs, ha sortit Esquerra Republicana. Bueno, o sigui, el que demostra... segon és el que ha estat els socialistes i Junts per Catalunya, no? No ho sé, bueno, clar, és que no, allò que es diu que no, les eleccions són diferents, no?, quan són d'un...
A nivell general.
Sí.
Eleccions generals.
I, home, a veure, ja que parlàvem de Vox, déu-n'hi-do, 5.000, han passat de 3.000 vots a 5.000 i escaig, o sigui, escolta'm, increscent del tema de Vox, falset també, no? 31, jo pensava que era 81, l'altre dia
no,
ho parlava.
No, 31.
31.
Falset, 31 vots.
I...
aquí amb els 3. No, ja que diem tots els municipis, sí, no, diem-nos tots els presents aquí a la tertúlia.
Bé, no, bueno...
aquí tenim els resultats, però només tenim el tant per cent.
Sí, el percentatge es va decidir, la línia editorial va decidir tirar per percentatges.
Falset, Vox ha tingut un 2%.
No deixa de ser una xifra amb un partit del que el que proposa... Tot el
els hi ha més un 4,8%, el teu poble, nen.
Sí, perquè són bastants menys. I 3 vots, doncs, tenen un pes major.
Jo crec que a l'hora de preocupar-nos pel tema de Vox caldria tenir en compte també que moltes postures de Vox han sortit a escena política en els últims anys amb un altre partit que és el Partit Popular.
Sí. O sigui,
clar, vull dir, oh, clar, Vox, els veiem, no? O sigui, ja són etiquetats d'extrema dreta i tal, però és que l'extrema dreta ja l'hem tingut amb el Partit Popular, que a ells els hi ha interessat més jugar, doncs, amb el... no? Amb aquest,
i més amb l'època de l'escenari.
Sí, amb el centre-dreta, però és que l'extrema dreta ja l'hem tingut amb el Partit Popular. Aleshores, bueno, no ho sé, ho dic una miqueta per allò de consolar-lo.
Sí.
Però de dir, escolta'm, sí que és un greu problema.
El que passa és que...
dissimulaven més.
No és per res, senyors tertulians, el Partit Popular diria que no s'atreviria a dir no. M'estranyaria molt que el Partit Popular s'atrevís a posar en el seu programa electoral tot el referent al món de la dona, i tenint en compte que el dia 25 es celebra el Dia Internacional contra la Violència contra les Dones, el que sí que apareix en el programa de Vox, i el que han fet fins i tot a Andalusia, que ja han tocat poder i han tingut ja han demanat i han posat en pràctica algunes de les seves polítiques respecte a la dona, i la veritat és que fa una mica de por.
Jo abans deies de fer estudis, no? Parlaves de fer estudis i no? De fer anàlisis. Jo, hi ha un interessant anàlisi, que és de com és que l'estat espanyol, la població, després de tot el que està passant, del que ha passat, torna a votar a Vox. O sigui, sí, tenim l'argumentari català, tenim tal, no? Però, ostres, no? Allò de despertar. Per què? A diferència potser d'altres països, a França mateix, no? Que d'això, no? que han viscut alguna altra revolució, no? Però com és que l'estat espanyol, la seva població, alhora, bueno, doncs aquesta por o aquesta, no? Aquesta, no sé, el per què finalment es decanta novament per una cosa que em sembla que tots coincidim que el període franquista doncs va fer molt de... Tots no, clar, vull dir, hi ha molta gent que...
És que el tema és, quan no hi ha un bon tancament, quan no hi ha una bona... un bon... no sé si es pot dir en
ruptura,
qualitat de bo...
Ruptura.
O no hi ha... no sé si és ruptura, perquè els alemanys sí que van trencar, però van ser capaços de fer una bona avaluació de la història. En canvi, aquí... encara estem parlant que si de l'exhumació de Franco va ser tot un espectacle, etc, etc, i la veritat és que allà a Alemanya ho tenen bastant més clar. A nosaltres se'ns ha acabat el nostre temps, continuarem aquesta anàlisi, perquè que jo crec que Miquel, Marià, tindrem temps de tornar-nos a trobar per veure què ha passat amb totes les negociacions respecte a aquesta investidura. Agraïm-vos la vostra presència avui. Recordar que tenim aquesta mostra del bolet a la Quarterà i en diferents restaurants de la nostra comarca, i també recordar que hem tingut el control tècnic al Gerard Sánchez, que ja podem dir de manera oberta que és el nostre tècnic i la nostra producció d'aquesta hora del vermut.
Caldria recordar que el grup on toca avui...
Estamos en ello, ja ho tinc aquí al davant. Dia 16 de novembre, degut a un canvi de data que es va fer, perquè bàsicament és avui, a partir de les 10 de la nit, a lo Submarino de Reus, tindreu a la gent dels Fauna. Gerard, que vagi molt bé, que ompliu molt, i a veure si ens ho explicaràs la setmana vinent, si pots venir. O sigui que gaudiu d'aquest cap de setmana i nosaltres hi tornarem la setmana vinent. Això sí, amb una setmana vinent una hora del vermut diferent, perquè en motiu de la celebració del dia 25 de novembre, que seguirà lluny següent, celebrem una tertúlia especial en motiu d'aquest Dia Internacional contra la Violència contra les Dones, i tindrem una tertúlia molt especial, no se la perdeu, perquè és d'aquelles que val la pena recordar, un d'aquests dies que val la pena recordar. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.
Adeu.
Adeu-siau. Thank you.